Notícies en xarxa.
Bona tarda a les 4. Us parla Maria Gisbert. Nou relaxament de les restriccions a Catalunya a partir de dilluns. Entre les mesures més destacades es permeten les reunions socials i familiars de més de 10 persones, així com l'ampliació del màxim de persones que poden seure a taula en terrasses de bars i restaurants, que passa de 6 a 10 clients, i també l'autorització per habilitar espais de ball com els amalats a les festes majors. Sentim la directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat.
S'aixeca la prohibició que en reunions, trobades familiars i de caràcter social s'hi apleguin més de 10 persones. A partir del dilluns passa a ser una recomanació. En qualsevol cas, aplicar el sentit comú, evitar les aglomeracions i respectar les mesures bàsiques de mascareta, neteja de mans, distància i ventilació.
I en relació amb l'oci nocturn, s'ha aprovat que reobri també a partir de dilluns fins a 3:45 de la matinada, sense distància a la pista de ball, però amb mascareta i sense consumir. I canviem ara de qüestió. Igual que ha passat anteriorment en altres zones de Catalunya, ara són els boscos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt els que també es troben amenaçats per una espècie invasora. Es tracta d'un tipus de papallona de color blanc i d'origen asiàtic que posa els seus ous en aquests arbustos. Ramon Vilajosana, Ràdio Municipal de Terrassa.
Els guardes forestals analitzen la seva evolució. Controls setmanals i els senyals d'amenaça per l'ecosistema local són cada cop més evidents. No existeix cap mena de solució a curt termini i l'única esperança és que la situació s'acabi regulant per si sola de manera natural. Així ho explica Damià Hoyos, guarda forestal del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC.
Si no té boix, no menja. Si no menja, no posa ous i no continua l'espècie. Llavors, això li dona cert marge al boix per recuperar-se. El que no sabem és qui serà més ràpida. Si ella menjant, si els seus depredadors menjant-se-la o si el boix regenerant-se.
Aquest dimecres s'han capturat els primers mascles adults de la temporada. A les 4 trampes amb feromones instal·lades pel parc hi han quedat atrapades unes 25 papallones, una xifra que previsiblement creixerà de manera exponencial durant les properes setmanes, igual que ho farà inevitablement la quantitat de boixos afectats.
I anem ara cap a Torredembarra perquè aquest dimecres s'ha presentat la 34a edició del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer. Josep Sánchez, dona la torre.
Són el Premi Camp de Tarragona, el de Periodisme Turístic, el de Comunicació Local i el de Fotoperiodisme. La presidenta de la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes, Colla Ballester, destaca la importància de premis com aquest per valorar la professió.
I aquest premi no és baldea, aquest premi és reforçar el periodisme ben fet, el periodisme responsable, i per tant és molt més necessari que i primar això i mirar cap al futur i al present amb responsabilitat, amb la responsabilitat que el periodisme també mou la societat i és corresponsable de com evoluciona.
El premi el convoca en l'Ajuntament de Torredembarra, el Col·legi de Periodistes i Repsol, i compta amb la col·laboració per segon any consecutiu del Port de Tarragona. La principal novetat d'aquesta edició del premi és una exposició amb les fotografies que es van presentar l'any passat a la categoria de fotoperiodisme Port de Tarragona.
I un darrer apunt, el Tecnocampus de Mataró ha acomiadat un professor per un presumpte cas d'assetjament sexual a 9 alumnes. La denúncia interna la van fer diverses joves que no es coneixien entre elles, però que l'han tingut com a professor des del desembre de 2020. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Si la vida fos un gran partit de futbol, és evident que almenys jo a Laura Borràs la voldria de davantera al meu equip. Bona tarda a tots i benvinguts. La prefereixo de davantera al meu equip que de defensa central a l'equip rival. Avui el Parlament de Catalunya ha tornat a passar un fet que porta passant des que ella és presidenta del Parlament, i és que reglamenta, o de fet modera, les sessions en base a un reglament i amb una estricta lectura d'aquest reglament. El problema és que no n'estaven acostumats i, per tant, als diputats els hi passa el que li ha passat avui al diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa.
Digui'm per quin article em demana la paraula o no té la paraula, senyor Carrizosa.
Por el 39, senyora presidenta, si és el que regula les qüestions d'ordre.
A l'article 39 no regula les qüestions d'ordre, senyor Carrizosa.
Oiga, no nos haga aprender de memoria el reglamento.
No, perdoni, vostè, per parlar...
Aquest és el problema. Oiga, no nos haga aprender de memoria el reglamento. Un diputat del Parlament de Catalunya, sigui del partit que sigui, cobra, té un sou mensual de 3.297 euros amb 7 cèntims. O, perdó, amb 70 cèntims. Per 14 pagues. A partir d'aquí ja venen els presidents de comissió, que en tenen 4.100, els presidents del grup parlamentari, que en tenen 6.382, i finalment la pròpia presidenta, que en té 10.048. Tot això per 14 pagues. Em quedo al graó salarial més baix de tot el Parlament de Catalunya. 3.297 euros. Carlos Carrizosa és diputat al Parlament des de l'any 2012. Ha anat encadenant legislatures, ha anat encadenant mandats amb diferents funcions, fins i tot el de cap de l'oposició abans que vinguessin aquestes eleccions. 12 anys, per tant, en fa 9 que està al Parlament de Catalunya. Clar, algú que la seva feina és la de defensar els ciutadans i moure's amb soltura pel Parlament de Catalunya, que té un sou que li permet viure holgadament en el context social en el que ens trobem, que es resisteixi a prendre's les normes que reglamenten el teu lloc de treball, és difícilment explicable. I més quan el diputat és advocat i ell sap allò de el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Per tant, ell sap aquesta màxima del dret del país, ell sap que qualsevol administració, qualsevol règim, qualsevol espai on hi hagi unes normes, si no te les saps, les has de complir igual. Per tant, és molt absurd entrar en aquest debat. Seria exigible, i ara carreguem sobre Carrizosa, que és qui ho ha verbalitzat, però també m'agradaria saber dels constitucionalistes i dels no constitucionalistes quants realment se saben el reglament del Parlament de Catalunya. Per cert, un reglament aprovat l'any 2007 i refós l'any 2018. Per tant, des del 2007 aquest reglament està vigent, està en funcionament. Des del 2007 les sessions al Parlament de Catalunya es regeixen i s'articulen per les mateixes normes. Si és la cambra més important del país, i ho és, si és la cambra que ens representa, que ho és, i si és la cambra sobirana de Catalunya, que ho ha de ser, qui l'ocupa, els 165 diputats i tota la resta de representants, com a mínim, que es coneguin les normes. Penso que és el mínim exigible a qualsevol diputada o diputat al Parlament de Catalunya. I si voleu, altre debat és sobre si Laura Borràs s'accedeix o no en determinades circumstàncies amb l'exigència del coneixement del reglament. Això és un altre debat. Però que com a mínim se'l sàpiguen tots, això hauria de ser, com deia aquell, de obligado cumplimiento. Bona tarda a tots i benvinguts. Nosaltres ens sabem les normes de la comunicació, les normes del periodisme, les normes de la navegació i, per tant, cada tarda intentem navegar amb bon rumb cap a les 6 de la tarda. Salutacions del Juanjo López i el David Valverde, de l'Andrés Tejedera, l'Eduard Carmona, la Laia Oltra, en Francesc Callau, l'Ivan Fernández, en Josep Lluís Vidal i l'Emili Pacheco, la Cristina Cantal, Isabel González Álvarez i qui us parla. En Josep Maria Cano, fins les 6. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Bé, doncs arribats a aquesta hora de la tarda, el que tocaria en circumstàncies normals és saber la previsió del temps, i això és el que farem. Vist que s'està nuvolant, almenys a la zona central, probablement més calitja que no pas núvols de pluja, però vist que la cosa està canviant, doncs el que fem és saludar a l'home del temps del Servei Meteorològic de Catalunya, en Xevi Soler. Xevi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació marítima pel que resta d'aquesta jornada de dimecres ve dominada per aquest vent de mar cap a terra, en general en forma de xaloc, i que bufa doncs, amb ratxes com a molt moderades, al voltant dels 20-25 km per hora. L'estat del mar en general és de marejol a pràcticament tots els sectors del litoral. De cara a demà, però, hi ha canvis. Canvis en forma de hi ha un augment de la inestabilitat. Es formarà una petita depressió en superfície a les comarques del litoral sud de Tarragona i això farà que doncs, l'estat del mar s'esveri una miqueta i esperem fins i tot que hi hagi forta maró al litoral de Tarragona al matí i maró a la resta del sector, el que vol dir que fins i tot al litoral de Tarragona demà al matí poden les onades poden superar el metre d'altura. A la tarda, doncs, aquesta baixa s'anirà doncs, esveint una miqueta i quedarà la maró a pràcticament tot el litoral. En general, al matí el vent serà més llevantat i, en canvi, a la tarda el vent serà més de sud-est, més de xaloc generalitzat. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Xavi. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem el repàs de l'actualitat del dia, referenciant, malauradament, aquesta notícia. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Què tal?
Aquest acomiadament d'un professor del Tecnocampus de Mataró per assetjament sexual a les alumnes.
Sí, un professor associat del grau de mitjans audiovisuals. La denúncia l'han presentat 9 alumnes de cursos diferents i han explicat, entre altres coses, doncs, que el professor enviava missatges privats a les noies a través del xat de l'aula virtual, feia invitacions a aprendre alguna cosa, bé, doncs, bueno, diferents actituds incorrectes. Uns fets que van començar amb una d'elles en concret, que és qui ha encapçalat doncs, aquest grup de denúncies el desembre passat, moment doncs, en el qual ella va comunicar el que havia passat a la delegada de curs, i en aquell moment van començar la investigació i van trobar que hi havia més casos semblants al seu i, per tant, més estudiants afectades. De fet, han tingut constància de casos que es remunten a l'any 2014. Fins i tot, en un dels casos, una d'elles va mantenir una relació breu amb el professor i en el moment en què va voler doncs, posar distància entre ells dos, va augmentar l'assetjament cap a ella. El director de Recursos Humans del Tecnocampus Mataró, com no podia ser d'una altra manera, l'ha acomiadat per uns fets que consideren molt greus i inadequats. Per la seva banda, el professor ha interposat demanda per acomiadament improcedent i el representant legal d'ell doncs, diu que el professor rebutja totes les acusacions.
Veurem com acaba tot això. Espero que no només sigui una qüestió laboral, sinó que vagi una mica més enllà i s'investigui realment tota aquesta qüestió i, si s'escau, doncs, que li caigui tota la llei, tot el que digui la llei damunt de les seves espatlles. Denuncieu, eh? Casos com aquest ens demostren si gent assetjada el 2014 que s'ho havia callat, poseu en coneixement de la policia, dels familiars, d'amics, d'amigues, de qui sigui, però evidentment no us ho calleu. Des d'aquí volem per què fem això. Gràcies, Isabel. Fins ara.
Fins ara.
I és una de les notícies també curioses del dia. Han tallat l'accés al port esportiu de Roses perquè han trobat una mina. Cristina.
Sí, es tracta d'un artefacte de la Segona Guerra Mundial ubicat a la zona de l'Espigó, una mina Aurinca, com la que es va trobar, i si ho recordeu, i també detonar l'octubre passat. La policia local ha coordonat la zona fins que es detoni l'explosiu que està previst per avui mateix, per aquesta tarda. A quarts de 10 del matí ja han fet la primera immersió a la zona per mirar si calia moure l'artefacte per tal que la més segura. S'ha fet una reunió entre els diferents cossos de seguretat que hi estan treballant, com són Policia Local de Roses, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Capitania Marítima i el grup de submarinisme de l'Armada per determinar l'estratègia de seguretat a la zona. Finalment s'ha decidit desplaçar la mina detectada de 160 quilos de pes localitzada a 2,5 metres de profunditat, com dèiem, a la zona de l'Espigó de la Riera Gijolers. El cos de submarinistes de l'Armada a mig matí ha iniciat les tasques per al desplaçament de la mina mar endins a una zona més allunyada, on es procedirà a la seva desactivació controlada aquesta mateixa tarda.
I la Comissió Europea admet a tràmit la denúncia del sindicat Unió de Pagesos al Pla per a la Protecció del Delta de l'Ebre, Eduard.
Així és, el sindicat ho valora com un primer pas perquè la Comissió Europea estudia si la tramitació del projecte del Pla per a la Protecció del Delta i el Pla que acaba finalment aprovant el Miteco compleix amb la normativa de la Unió Europea. Recordem que el govern de l'Estat té intenció d'aprovar el Pla a principis d'agost, una aprovació que ara per ara realitzaria sense ajustar-se al dret europeu. Els propers dies, Unió de Pagesos coneixerà quines de les al·legacions que va presentar el Pla ha acceptat finalment el Ministeri. El sindicat demana que s'inatura la tramitació fins que el redactat no garantisca que no es malmet l'espai i discrepa amb la proposta del Ministeri de no intervenir i deixar que siguin els processos naturals els que donen forma a la línia de costa. De fet, considera que aquesta aposta tan sols suposaria l'abandonament del Delta i la pèrdua d'una gran quantitat de terreny actualment dedicat al cultiu de l'arròs, activitat que té un gran impacte en l'economia de la zona, ja ho sabeu, i que compleix un gran paper ambiental com a hàbitat per a les espècies d'aus que fan vida a les zones protegides del Delta de l'Ebre.
I Sitges triplicarà el dispositiu de recollida de plàstics al mar durant la campanya d'aquest estiu, Ivan.
Sí, després de la prova pilot de l'any passat, l'Ajuntament reforça la seva aposta per preservar el medi marí i posa en marxa una embarcació que s'encarregarà de recollir plàstics al llarg dels 18 quilòmetres del litoral entre les botigues de Sitges, a tocar de Castelldefels, i Vilanova i la Geltrú. L'embarcació d'aquest estiu serà prou més petita que la que es va fer servir la temporada passada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a totes les platges. A més, aquest any el dispositiu de neteja no només estarà en funcionament els mesos de juliol i agost, sinó que el servei acaba de començar i s'allargarà fins a meitats de setembre. L'embarcació sortirà 6 dies a la setmana. Ho farà a primera hora del matí i actuarà, com dèiem, pràcticament a tot el litoral del Garraf. L'any passat, que l'embarcació només està operativa 3 dies a la setmana, va recollir 115 quilos de plàstics, especialment ampolles, bosses i mascaretes. D'aquestes deixalles que es van recopilar, s'han elaborat un fil per crear peces de roba que els propers mesos estrenarà la brigada municipal.
I l'Ajuntament de Lloret de Mar s'assuma al projecte europeu Green Tour com a destinació pilot. Emili.
Sí, l'objectiu d'aquest projecte és millorar els mètodes de gestió de les administracions a nivell de patrimoni natural i cultural. El projecte el financia un programa que engloba el sud i l'oest d'Europa amb una durada prevista de 28 mesos i un pressupost de gairebé 1.200.000 euros. Green Tour treballa amb el punt de partida del foment de la innovació a través de metodologies que promouen l'economia circular al sector turístic i també l'etiquetatge ecològic per avaluar els impactes ambientals amb una perspectiva del cicle de vida. Un altre aspecte important del projecte és la creació d'aliances entre destinacions turístiques, incloent també ubicacions reconegudes com a patrimoni de la UNESCO, Espanya, França, Andorra i Portugal. L'objectiu de tot plegat és avançar cap a un nou model ambiental, econòmic i social, amb el compromís del consumidor amb l'entorn on es desenvolupa l'activitat turística. El consorci el formen nou socis d'Espanya, de França, de Portugal i Andorra, i a territoris i institucions, però també destinacions locals, com en aquest cas la de l'Alt Maresme, Lloret de Mar.
I avui s'ha obert a l'Ametlla de Mar la mostra Sea Sensations, experimenta el mar amb tots els teus sentits. Francesc.
Es tracta d'una exposició interactiva organitzada per la Ciència al Teu Món i per l'Institut de Ciències del Mar, que es pot veure al Castell de Sant Jordi de l'Ametlla de Mar fins al dia 20 de juny. La mostra pretén donar a conèixer els microorganismes marins amb tots els sentits. Dins del cas trobar diferents dinàmiques per explorar aquesta temàtica tan difícil d'explicar per les seves reduïdes dimensions, però alhora tan important en l'ecosistema marí. La iniciativa, que rep el suport del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, s'ha estrenat a l'Ametlla de Mar i la idea és estendre-ho a altres municipis costaners. Es pot veure entre setmana demanant cita prèvia a través de Plankton Diving i, si no, també dissabte i diumenge pels matins de 11 a 1 i mitja i per les tardes de 6 a 9 fins al dia 20 de juny.
I acabem referenciant que finalment Tarragona obrirà les platges la nit de Sant Joan, Andrés.
Sí, així ho ha acordat la Junta Local de Seguretat, de manera que es confirma el que ja avançàvem ahir. L'Ajuntament entén que la mesura permetrà distribuir millor la gent i evitar aglomeracions. Amb tot, es recorda que hi ha limitacions marcades pel Procicat. Amb la premissa de Sant Jordi no és el mateix amb les platges tancades, el consistori ha decidit seguir els passos d'altres localitats veïnes i obrir el litoral per les celebracions de la nit més curta de l'any. Ho farà amb les restriccions que fixa el Procicat en grup de 10 persones com a màxim i respectant les distàncies de seguretat. Això és una recomanació. Tampoc es podrà posar música molt alta, el volum molt alt, i es recorda que l'ordenança municipal de Tarragona ja prohibeix i castiga les fogueres o acampades. Es posarà èmfasi al bosc de la Marquesa per evitar incidents i la vigilància es farà de manera coordinada entre la Guàrdia Urbana, Mossos i el Seprona. Els cossos policials també vigilaran per evitar concentracions de gent i botellons en diferents indrets de la ciutat per Sant Joan.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Doncs si avui sou a casa i ens esteu escoltant a través d'un aparell de ràdio d'aquests que van endollats a la corrent, el que podeu fer és tancar la resta d'aparells i deixar només la ràdio. Avui potser anem encaminats a ser el tercer dia de la llum més cara de la història. En tota la història, el preu del quilowatt hora, el preu de la llum, mai havia arribat, bueno, de fet, havia arribat el preu que té avui, només en dues ocasions més. De fet, ara fa una estona, l'entitat Facua tuitejava a través de la xarxa social que en un any la llum ha pujat un 74%. La mitjana de la llum del mes de juny del 2020 amb la mitjana de la llum del mes de juny del 2021, dels primers 15 dies, ha augmentat un 74%. Des de que el gobierno anunció que con la nueva tarificación y con los nuevos tramos horarios bajaría el precio de la luz, la verdad es que solo hace que subir, hasta el punto de que el propio gobierno hoy no ha descartado suspender impuestos sobre la luz ante la importante subida de precios. Una medida que ya aplicó en el 2018 y que podría volverse a repetir, esperemos que dentro de pocos días. Queremos hablar sobre el recibo de la luz, la tarificación y los impuestos. Por eso saludamos a Rubén Sánchez, que es secretario general de Facua. Rubén, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero de todo, lo del precio de la luz es un escándalo que además no se explica. Es decir, llevamos con subidas de la luz constantes desde hace pues muchísimas semanas y ni el gobierno, ni la Comisión Nacional de la Energía, ni Endesa, ni nadie nos cuenta por qué está subiendo la luz esta vez.
Bueno, la subida se está produciendo porque es un mercado donde se facilita que haya incrementos, se facilita que se jueguen con los precios, se permite que la energía más cara que logra entrar en la puja sea la que determine el precio completo de todas las energías que han ido a esa subasta. Es el sistema que se definió hace ya décadas y que en esta coyuntura en concreta tiene una serie de elementos en todo esto que están provocando más subida que nunca, podríamos decir. En primer lugar, el precio del gas está muy caro a nivel internacional y parece que en España, por una extraña razón que nadie entiende, está más caro todavía, con lo cual es cierto que tiene que subir la luz, pero está subiendo muchísimo más de lo que sería pues lo que está haciendo el sector en otros países de Europa. Por otro lado, el gobierno ha anunciado un cambio en el sistema de facturación que hace que los que tenemos la tarifa semirregulada, que es la menos mala, pagamos por tramos horarios, hora valle, hora punta, hora llana, y eso ha encarecido también más el kilovatio hora. Y en los últimos, situación peculiar, que es que el gobierno anuncia un recorte de 1.000 millones de euros en los beneficios que se llaman caídos del cielo, en esa sobreretribución que le estamos, podríamos decir, regalando, sobre todo a Endesa y Iberdrola, por el hecho de que no emitan CO2 en sus centrales hidráulicas y nucleares. El gobierno ha dicho que 1.000 millones de euros menos que se les van a dar a estas empresas en 5 años, y las empresas han reaccionado con más subida todavía de la electricidad. Eso se tiene que investigar, por supuesto, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero el gobierno tiene que poner en marcha medidas regulatorias que frenen los precios, que contengan los precios y que hagan que el recibo de la luz sea algo parecido a lo razonable, no la barbaridad que pagamos hoy.
De momento el gobierno lo que ha hecho es descargar de impuestos el recibo de la luz, que es una de las cosas que el día que te pones a mirar el recibo más te llama la atención. En realidad de luz consumes una cantidad generalmente la mitad de la factura y o un poco menos de la mitad, y todo lo otro pues son cargas impositivas.
Bueno, no es exactamente así, no a todo se le puede llamar impuestos, pero en cualquier caso, lo que ha anunciado hoy el gobierno es que nos va a descontar un poco más de un café, a lo mejor no llega el precio del desayuno en un bar en el recibo. Un 7% de impuesto de generación que pagan las empresas eléctricas, que cuando Rajoy puso en marcha ese impuesto, las eléctricas directamente le dijeron que no lo querían, que se quitara, y ahora lo que hace el gobierno es decir que va a eliminar durante una temporada ese impuesto, igual que se hizo en 2018, y yo digo que la repercusión en el recibo que tiene ese impuesto es poco más de lo que cuesta un café, o sea que con eso no se resuelva ni de lejos el problema. El recibo ha subido para un usuario medio en un año en torno a 28 euros, y todavía puede subir más. Así que nos digan que un euro y pico, dos euros, es lo que se va a reducir cada factura por esa medida impositiva, no, la reforma de impuestos que nosotros pedimos es otra, no tiene mucho que ver con esta. Creemos que el gobierno tiene que bajar el IVA en la factura de la luz y luego subir otros impuestos directos a grandes fortunas, a las rentas más altas, a empresas que tengan beneficios especialmente elevados, pero el IVA hay que bajarlo y equipararnos a otros países de la Unión Europea donde se paga mucho menos, no precisamente un 21% de IVA.
Claro. Es que además tenemos la luz como si fuera impuesto de lujo, o casi, es decir, el 21% es el tramo alto de IVA, o medio alto.
Bueno, es el tramo más alto, habría que revisar cómo distintos suministros, también ocurre con el gas, se les aplica el IVA más alto, nosotros creemos que no tiene sentido, estamos de acuerdo en que hay que recaudar, y evidentemente recibos que pagamos todos los ciudadanos, pues la mejor vía para recaudar es ponerle el IVA más alto, pero hombre, a lo mejor no es justo, a lo mejor no es correcto que un usuario tenga que pagar un IVA tan alto y que luego haya rentas altísimas en España que estén pagando impuestos demasiado bajos y que no necesitan tanto dinero. Hay otros que no tienen para vivir, no tienen ni para pagar la factura de la luz y pagan ese impuesto tan elevado, y hay multimillonarios que están pagando cantidades irrisorias, igual que empresas con altísimos beneficios que no están pagando precisamente un impuesto que sería lógico, razonable, para costear lo público.
En el caso de otros elementos energéticos, como por ejemplo la gasolina, hace años se cargó con el céntimo sanitario, es decir, pagamos la sanidad, o deberíamos pagar la sanidad o parte de la sanidad cada vez que vamos a la gasolinera. En Barcelona, por ejemplo, se paga hasta el metro con el recibo del agua. Hay una parte del recibo del agua que va a sufragar las obras de mantenimiento y construcción del metro de Barcelona. En el caso de la luz, ¿nos encontramos también impuestos de este tipo? Es decir, ¿impuestos que en realidad no van unidos a la luz, sino que sirven para pagar otras cosas?
Bueno, pagamos un impuesto especial sobre electricidad que va a las comunidades autónomas. Hay que reformar todo esto, porque la vía siempre del impuesto indirecto, de la compra de un producto o la contratación de un servicio que haya aparejado un impuesto, hace que a mí me sale más caro un producto que a un señor que es muy rico, porque a él le perjudica menos proporcionalmente la carga impositiva. Por tanto, la vía de los impuestos indirectos no es precisamente la mejor para sufragar lo público. Está claro que tienen que tener impuestos indirectos los productos, lo que pasa que habría que revisar muy bien a cuál se aplica cada uno, y a suministros básicos de primera necesidad como la electricidad, el agua, el gas, pues no creemos que sea prudente ponerle el tramo más alto o el medio. En cualquier caso, a ver si de momento, como mínimo, el gobierno, los ministros del PSOE y de Unidas Podemos nos dicen cuál es su receta, cuál es su plan, si están dispuestos a una revisión del impuesto de la electricidad o del impuesto sobre el valor añadido en la factura de la luz, y con eso también tendremos un poco despejadas incógnitas.
De momento, desde que está en marcha la nueva tarificación, hacemos álgebra cada vez que tenemos que planchar o poner la lavadora, porque la verdad es que tampoco no sabemos realmente el impacto de esta nueva tarificación. Sabemos que nos han eliminado, o los que estamos en el mercado libre, nos han eliminado las franjas económicas, que a las 12 de la noche nos debería, pero no podemos porque los vecinos se quejan, con lo cual tampoco sabemos realmente el impacto que tendrá sobre la factura final toda esta regulación.
Bueno, es que realmente es complicado también medir el impacto de la estructura tarifaria por bloques horarios, porque a la vez que eso, las eléctricas están aplicando una subida de tarifa, con lo que si yo cuando reciba la factura este mes, a finales de este mes o principios del que viene, digo, joa, el año pasado pagaba 20 euros menos, 25, 30 euros menos, esto es por la facturación por tramo, no es cierto. En la inmensa mayoría del recibo el incremento ha sido porque las eléctricas han inflado el precio. Ahora, La facturación por tramos todavía lo ha empeorado más, sí, por supuesto, un porcentaje importante de ese incremento va a ser el sistema por tramos. ¿Me tengo que adaptar? Pues mire, yo no me voy a dedicar a poner lavadoras de madrugada, y no solo porque moleste a mis vecinos, sino porque yo me levanto muy temprano, no me da tiempo ponerme a tender la ropa, y por lo tanto no voy a dejar la ropa húmeda todo el día hasta que vuelva a las 4, las 5, las 6 de la tarde a casa. Así que no me cuenten historias de poner lavadoras de madrugada ni a levantarme a planchar temprano, porque de eso no va mi vida. Yo en mi vida fragmento los horarios para trabajar, descansar, y el descanso mayor, que es dormir. Y yo de madrugada duermo. No creo que ni yo ni ninguna familia tenga por qué dedicarse a hacer tareas domésticas en ese horario de madrugada. Si me dicen que programen lavavajillas, pues mira, a lo mejor ahí sí puedo programar el lavavajillas, porque yo tengo un lavavajillas programable a nivel horario. Otros consumidores aún lo mejor pues no lo tienen, no sí. se lo han podido permitir, pero el que yo tengo sí, y ahí sí lo podría programar, pero de plancha y lavadora pues no. Por tanto, que cambien el horario, vaya, que adelanten el horario, en lugar de lunes a viernes a partir de las 12 de la noche, que me lo adelanten a las 10, porque yo a esa hora sí me puedo dedicar a poner alguna lavadora, sacar luego la ropa y tenderla, o meterla a la secadora. Así que la estructura horaria no es precisamente la más correcta para una familia o para la inmensa mayoría de familias de este país, y más allá de la estructura horaria también está el hecho de que hay que incidir en un sector que tiene beneficios muy grandes. Las grandes eléctricas han ganado cerca de 2.000 millones de euros netos en el primer trimestre del año, las tres grandes compañías, y por tanto hay que incidir en el margen de beneficio, hay que poner tope al precio que paga el consumidor por la luz, y además hay que aplicar una bonificación, un descuento, un bono social que ya existe a muchos más consumidores de los que tienen derecho a él, y un bono mucho más elevado, es decir, un descuento mayor en la factura.
Es evidente que esto de la factura de la luz es una bola que no sé cuándo empezó, pero que se ha ido haciendo grande con el paso del tiempo, que han pasado gobiernos, han pasado presidentes, han pasado ejecutivos, y que nadie ha sabido desenrollar el hilo, y que ahora...
O nadie ha querido.
O nadie ha querido, es lo que te iba a decir. Ahora nos encontramos en una situación en que, primero, no entendemos las tarifas, segundo, no entendemos la factura, tercero, no entendemos los impuestos, no entendemos cómo se aplica todo este embrollo. Y además, cada vez que toman una medida, es una medida socialmente incomprensible. Yo entiendo que son seres humanos, entiendo que son políticos y que seguramente deben estar a otro nivel, pero seguro que tienen familiares, primos, vecinos, amigos, hermanos que viven como vivimos nosotros. Cuesta mucho de entender por qué hasta día de hoy ni en el agua, ni en la luz, ni en el gas se ha desenrollado todo este lío.
Bueno, necesitamos políticos, por un lado, que no estén pensando en que mañana lo contraten del mismo sector donde está él trabajando y regulando, que no pase como ha ocurrido con ministros que han acabado siendo consejeros de grandes compañías energéticas en España o fuera de España. La puerta giratoria es un mal endémico que tenemos en nuestra democracia. Y, por otro lado, necesitamos ministros también valientes, que actúen con contundencia, que no le tengan miedo a las presiones de las grandes empresas y que pongan en marcha medidas sociales. ¿Eso existe? Pues sí, tenemos responsables públicos en España, y los hemos tenido también tiempo atrás, que apostaban por eso. Otra cosa es que la mayoría del Consejo de Ministros esté por la labor de llevar a cabo medidas sociales, que no es una decisión de cada ministro. Porque un ministro de repente diga queremos hacer esto no significa que al final se acabe aprobando. Hay que obtener un determinado nivel de consensos o mayorías, y bueno, a ver qué es lo que ocurre. Pero desde luego, en el sector eléctrico se han hecho las cosas muy mal desde tiempos de Aznar, bueno, incluso desde tiempos de Felipe González, que es el que pone en marcha el plan para acabar privatizando Endesa. Aznar desarrolla un modelo de liberalización del sector que fue una trampa, fue un fraude. Nos vendieron la idea de que todo iba a ser mejor, que iban a competir las empresas en el mercado, sí, que la competencia iba a traer mejores precios, y era mentira. No es que se equivocaran, es que directamente era mentira. De hecho, en los tiempos del PP de Aznar se falseó el precio de la luz. Con Aznar no subió la luz, y todo el mundo estaba muy contento con los precios. Pero es que lo que ocurrió con Aznar fue que se trampeó el precio y se generó lo que se llamaba déficit de tarifa. Aznar diseña un modelo en el cual todo va a depender de una subasta, y en esa subasta decían que los precios tenían altos. Y Aznar dijo, no, yo no los pongo tan altos, yo los sigo manteniendo bajos, y que se genere una deuda con las eléctricas que ya pagará el siguiente. Y el siguiente fue Zapatero, empezamos a pagar déficit de tarifa, pero Zapatero, en lugar de reformar el sector y cambiar por completo el modelo de Aznar, pues más o menos que lo desarrolló de una forma muy parecida. Y así hemos tenido gobierno tras gobierno fórmulas de regulación eléctrica que han sido absolutamente lamentables y que le han venido muy bien, sobre todo, a las grandes empresas eléctricas de este país. Por tanto, ¿Este gobierno va a tener capacidad de enmendarlo o de enmendarlo en parte? Pues ya veremos. Nosotros le estamos trasladando propuestas. Alguna cosa buena se ha hecho, como digo. Hace poco se aprueba ese recorte de 1.000 millones en sobre retribuciones a grandes eléctricas, pero hay que hacer muchísimas cosas más. Al menos esa es la perspectiva que tenemos en Facua.
Déjame hacerte una pregunta más. ¿Recorte de 1.000 millones sobre cuántos?
Bueno, recorte de 1.000 millones sobre, no me sé la cifra, no sé si están en el entorno de los 1.200. Es decir, es, creo recordar, en torno al 90-90% de las sobreretribuciones que se le estaban dando a las eléctricas por esas no emisiones de CO2. Y por tanto, sí, es un porcentaje muy alto, pero hay que hacer muchas más cosas en el sector.
No, es que le den dinero público a las eléctricas, que ni ayudan a la gente que no puede pagar, ni explican nada, ni son transparentes, es vergonzoso. Estaremos atentos a ver de este no descarta suspender impuestos, en qué se concreta, en nada, en un café, como decías tú antes, pero ¿cuándo nos vamos a poder descontar este café? Cualquier descuento bienvenido sea, ni que sea ridículo.
Sí, pero es poca cosa, es tan poca cosa, es tan ridícula que lo mejor es centrarnos en otras reivindicaciones que tenemos los consumidores. Y no pensar que a los 28 euros que me va a subir a mí mi factura, por ejemplo, que tengo un perfil muy parecido al medio, pues se le va a recortar un euro y medio o dos. Entonces al final me sube 26. Pues no sé yo, igual no me sube 26 y me acaba subiendo otra vez los 28 o 30 si durante la segunda quincena de junio sigue subiendo la luz todavía más.
Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Rubén. Un abrazo y buen trabajo desde Facua.
Hasta
luego. Un abrazo, secretario general de Facua. A Catalunya tenim parcs naturals i també espais d'interès naturals, alguns que són poc coneguts. Avui en coneixem un del sud de Catalunya, concretament un que hi ha situat a l'Ametlla de Mar. De quin parlem, Laia?
Sí, es tracta de l'espai d'interès natural del Cap de Santes Creus de l'Ametlla de Mar, un espai desconegut per molts, i és que a més de mar també hi ha aigua dolça, hi ha les llacunes. Avui descobrim aquest espai amb la nostra col·laboradora oceanògrafa Eli Bonfí. Hola, benvinguda.
Hola.
Escolta'm, què és aquest espai d'interès natural? On el podem trobar i per què és tan desconegut per alguns?
Doncs és un espai que es troba a l'Ametlla de Mar, a la part sud, i bàsicament és un d'aquests espais que en el seu moment es van marcar a Catalunya com que tenien alguns valors o elements d'interès i que calia protegir, perquè era una de les poques franges de costa que encara estaven verges. I a més doncs, tenien tota una sèrie d'hàbitats que feien que fos especial, entre ells les llacunes, que... Com sabeu, les llacunes costaneres és un hàbitat molt difícil de trobar a Catalunya. Si comencem a pensar en quantes llacunes costaneres coneixem, a banda de les del Delta, segurament ens en tindrem poquetes al cap.
Mm-hmm. Llavors, és una zona protegida, però sempre ha estat un espai d'interès natural o com ha estat la seva evolució?
Doncs no. Això, el 92, es va fer tot un pla de protecció dels espais naturals. No? Llavors va ser quan aquest van catalogar-lo allà. El problema d'això és que, tot i que es va catalogar com un espai protegit, mai ha tingut un pla de gestió que digui com s'ha de gestionar aquest espai, ni ha tingut una vigilància, ni ha tingut un seguiment. Llavors, en el seu moment es van trobar tota una sèrie de coses que li donaven valor a nivell d'espècies, però ha passat un munt d'anys en què ningú està revisant què és el que hi ha, si aquelles espècies per les quals es va crear l'espai en el seu moment segueixen estant o si han aparegut espècies noves que també valdria la pena tenir en compte perquè són singulars. No? És un problema que tenim una mica a casa nostra, que tenim molts espais protegits sobre el paper, però després la realitat és que no s'està fent una gestió efectiva d'aquests espais, per tant, no serveix de gaire. No? Si tu dius, aquí no es pot fer això o aquí no es pot fer allò, però ningú està controlant si això es fa o no es fa, no té cap mena de sentit. Ho fa algú de manera formal per demanar un permís que se li pugui denegar. Però totes les coses que no toquen fer doncs queden una mica sense control, no? Podrien ser, doncs, diverses pràctiques.
Fa uns anys, per això, el 2018, si no recordo malament, va ser quan Graelcia va signar un acord de custòdia amb l'Ajuntament d'aquí, de l'Ametlla de Mar, una mica també per conservar l'espai i per tenir també més idea del que hi havia, no?
Exacte, és un dels objectius que té l'entitat, no? Aprofitar aquest acord de custòdia com a marc en el qual anar fent un seguiment i anar fent estudis de l'espai i anar fent accions de voluntariat també, perquè molts d'aquests espais no tenen com una mena de vinculació real amb la gent del seu entorn, no? No és com un parc natural que potser tothom té més clar què és i que hi ha coses interessants i se'l senten com més seu. Els espais d'interès natural, trobo que en general la població del voltant molta no té ni idea ni què ho són, ni els seus límits, ni què s'hi pot fer, ni què no s'hi pot fer, i tampoc hi tenen una vinculació sentimental especial a l'espai natural en si. Potser una platja en concret, no?, perquè és la que han anat sempre i tal, però no a l'espai. Llavors, des de Grel s'intenta treballar això, fent activitats de donar a conèixer l'espai, no, accions de voluntariat per fer netejos de platges o fer seguiments, el que sigui, de forma que així a poc a poc anem treballant una mica aquest sentiment de pertanyença a l'espai, no? De vincle amb l'espai, perquè la gent ve d'implicar-se en la seva vigilància, en la seva conservació, i que es reclamin també que hi hagi més recursos per fer-ho.
Per tant, hi ha diferència entre parc natural i espai d'interès natural. Quina seria la diferència?
Clar, és el nivell de protecció que se li dona a un o a un altre, no? Els parcs naturals tenen un nivell de protecció molt més alt, és una figura que tothom té al cap, no? Tenen un òrgan gestor del parc natural, el que tenim al cap, per exemple, el Delta, no? El tenim aquí al costat, hi ha un òrgan gestor d'aquest parc, hi ha unes oficines, una sèrie de tècnics que s'encarreguen de fer la gestió, de donar permisos, de fer els seguiments dels estudis, de tota una estructura més ben organitzada. En canvi, els espais d'interès natural doncs es confia en que la poca gestió que es faci des de Generalitat, directament, des dels tècnics també i ambient. Ja no sé com es diu el departament, com canvien de nom cada dos per tres. I clar, això al dia a dia la realitat és que no tenen temps aquests temps de fer una gestió efectiva. Per això és important la funció que fan les entitats com Graència, el GPEC, per exemple, que tots coneixem també, no?, que s'encarreguen de fer, de sortir una miqueta aquesta feina que hauria de fer l'administració i que fan pues, des de tot el carinyo que es té des de les entitats, que sí que se senten vinculades a aquests espais, no? I que és a base de petites ajudes, petites subvencions i molt de voluntariat.
Has comentat que es troba a la zona sud de l'Ametlla. Pels que ens coneguem la cala, més o menys què comprendria? Quina zona inclou tot aquest espai?
Comença a la zona de l'Estany, al port de l'Estany, i s'acaba a la punta de l'Àliga. Així que tenim doncs, bastant de tros. Hi ha tota la costa sud, que és la costa doncs, més salvatge, no?, menys urbanitzada de la cala, i després el límit se'n va cap a dintre a la via del tren, seria el límit interior, i a la banda de mar el límit és on s'acaben les praderies de Posidònia, que és al voltant dels 20-25 metres de fondària.
Totes elles custodiades, tots aquestes zones.
Exacte, totes entren dins l'acord de custòdia i, a més, hi ha una zona que per doble partida, perquè les llacunes litorals les té en custòdia l'Associació Paisatges Vius, amb qui col·laborem, de manera que Paisatges Vius s'ocupa més de la feina científica en aquests espais i de la restauració de les llacunes, i Graència fa més les feines de voluntariat, educació ambiental, de difusió.
I a banda també, darrerament, fa poquet es va fer un bioblitz al barranc de Santes Creus i que és un projecte de l'Agència Catalana de l'Aigua, no?
Sí, ara fa no res que s'ha aconseguit aquesta ajuda a Graència, de manera que s'intentarà connectar la part de dalt del barranc on neix el barranc de Santes Creus amb l'espai de custòdia litoral que tenim, de forma que estigui ja tot el barranc sota el mateix acord de custòdia i es puguin fer accions una miqueta més integrades, perquè no podem evitar, evidentment que és una part costanera i està molt influenciada pel mar, però també és important el que passa en el barranc i conèixer una miqueta tot el Santes Creus al complet, no? Des de que neix fins que mor, entre cometes.
Important també conèixer la biodiversitat que hi habita. Al mar, per exemple, quines espècies trobaríem?
Doncs a nivell marí, és la reina dels fons marins d'aquest espai, és la Posidònia, sempre que podem en parlem, no? Aquesta planta marina que fa uns boscos submarins, unes grans praderies, que allotgen un munt d'espècies entre elles i que a més o menys protegeixen les nostres costes, no? Com una mica de barrera natural davant del fortunatge. Aquesta seria una miqueta la reina. Però a la part de l'estany, on comença l'espai, també tenim a la seva cosina petita, que és el gran marí, o corretjola, que també se li diu. És la planta cimodoceanodosa, que és com la posidònia, però més baixeta i més estreteta. La gent, quan la veu, em diu que sembla com gespa, no? Però com molt espaiada.
Sí, i aquesta també és de qualitat d'aigua?
També, exactament. I a més són superimportants aquestes dues plantes, perquè són uns grans proveïdors d'oxigen i uns grans captadors de diòxid de carboni. Recordeu que la major part, més de la meitat del diòxid de carboni que tenim a l'atmosfera l'estan captant els oceans, entre ells les plantes marines. I després, a més tenim també algunes algues característiques que no trobem a tot arreu, com podria ser la cistoceira, que és una alga que també és indicadora de bona qualitat de les aigües, i en trobem a tota la costa de l'espai. Si ens fixem a la zona on trenquen les onades, no? I el límit, aquella interfase entre aire i aigua, trobarem aquesta alga, que és superxula, fa com uns boscos submarins. En principi està submergida completament, però moltes vegades a l'estar en aquest límit, quan el mar té les altres pressions, per exemple, està una mica més baixet, o l'estructura de l'alga ha crescut prou com per sobresortir una mica, doncs veiem que sobresurt l'aigua una part. I és important també, perquè el fer com una mena de bosquet a petita escala, no?, que pinta com d'arbust, doncs allà s'hi amaguen un munt d'espècies que hi troben refugi i aliment. Així que tenim una altra pista més perquè les aigües d'aquí tenen una bona qualitat.
I fent snorkel o submarinisme, com feu, també heu vist alguna espècie més peixets o alguns peixos n'heu vist?
Sí, és que és una zona on hi ha molta vida quan hi bussejos o hi fas snorkel, no? Perquè al tenir les praderies, que són un hàbitat ideal per tantes espècies, doncs això fa que hi hagi moltíssima vida al seu voltant rondant. Ara recordeu que és una època de l'any en què no és la que es veuen més espècies. Ara es veuen moltes algues, per exemple, perquè és el moment d'explosió de les algues, diguem-ne, no? És el seu moment fort de l'any, la primavera, quan la temperatura del mar va pujant a poc a poc, i aviat anirem veient com van apareixent més espècies de peixos, que ara mateix encara no se'n veuen, perquè alguns els trobem a fondària, però ja venen molts peixos a reproduir-se a la costa i ja comença a créixer la població i es va notant la vivilla.
I després tenim a les llacunes algunes espècies com el samaruc, no?, que és un peix d'aigua dolça, diríem.
Exacte. Aquests peixets que estan ahí al límit d'extingir-se o no extingir-se pràcticament, perquè ja en queden poques poblacions d'ells i que són bastant singulars, no? És una de les feines que està fent l'Associació Paisatges Vius de fer un seguiment conjuntament amb el Parc Natural del Delta de l'Ebre, fer un seguiment d'aquests peixets, a veure si evolucionen bé o no, sobretot perquè tenen doncs un competidor, que és la gambúsia, que moltes vegades apareix introduït i que és un superarrasador. I per això és important, doncs, anar fent uns seguiments periòdics per assegurar-nos que està.
Perquè el tema dels temporals com el Glòria, per exemple, va afectar les llacunes?
Sí, de cop i volta el que va fer va ser connectar les llacunes amb el mar a la bèstia, fer-lo bo i fer-lo dolent. De volta va fer una renovació de l'aigua a la llacuna, que sempre està bé, però també va fer que entressin moltes espècies marines que per dins de la llacuna, amb els beneficis i riscos que això pot tenir, I sobretot perquè les llacunes hem de recordar que no és aigua salada com a tal, sinó que és aigua salobre, és a dir, que és parcialment salada i parcialment dolça, no? És una aigua amb una salinitat més elevada que la dolça i menys elevada que la marina. Llavors, no totes les espècies hi poden sobreviure, han d'estar adaptades a aquesta salinitat especial, però també les variacions de salinitat, perquè a l'estiu hi ha fa molta calor, s'evapora molta aigua, per tant la salinitat també canvia, no? Es concentra més sal. Després hi ha un moment en què a l'hivern entre els temporals de mar també, amb aigua salada, després venen les pluges, que de cop i volta augmenten la quantitat d'aigua dolça. Llavors és un espai que és molt dinàmic, no? És poc estable, diguem-ne.
Mm. I això no li va bé al peix, per exemple, al samaruc?
Clar, alguns com ell, doncs, bueno, tants de canvis els tornen bojos. Yeah. De fet, les espècies estan afectades a tant canvi constant. Mm.
Pel que fa a les espècies així més terrestres, les teniu controlades?
Doncs hi ha un llistat d'espècies singulars en aquest espai, per exemple, un tipus d'escarabat endèmic d'allà, és a dir, endèmic vol dir que només es troba en aquest lloc i que es va censar en el seu moment, però no tenim constància de que ningú hagi tornat a fer-ne un seguiment d'això. Al igual que també se sap que en aquella zona es poden trobar ratpenats, també, són tot d'espècies que són interessants i que tenim pendents. El tema dels ratpenats, per exemple, en aquest nou projecte que tenen Grells i amb l'ACA, doncs és una de les coses que es farà un seguiment per veure si és veritat que encara hi ha ratpenats allà a la zona i quines espècies són, i si són ratpenats d'aigua, per exemple, no? Que estiguin vinculats a les llacunes, perquè això també reforçaria la importància d'aquestes llacunes pel seu entorn.
Llavors feu una mica també de seguiments periòdics durant aquests últims anys, del 2018, que és quan veu signar l'acord de custòdia, fins ara. Heu estat fent seguiments, mostrejos en aquesta zona?
Sí, especialment aquests últims anys ens hem concentrat molt en el tema de les deixalles, perquè al ser una zona com més apartada, nucli urbà, moltes platges així més salvatges, no? Havíem detectat, doncs, que s'acumulaven bastantes deixalles, o bé de la gent que va a fer el turista, o de pescadors recreatius que van a pescar i després es queden allà els seus regalets. Uh-huh. Llavors hem intentat incidir molt en aquest tema, no? En estudiar les deixalles en aquest espai on s'acumulen, si són a la platja, si són al mar, si són dins de l'aigua, a quina fondària, si estan a més fondària, si estan a menys fondària, i quins tipus de residus són, per intentar pensar en quin és el seu origen i veure com ataquem aquest origen. I també perquè organitzar activitats entorn a les deixalles, no? Sediments o netejos de platges, o fa poc van fer una neteja de mar amb gent que navegava. Doncs tot això ens dona l'oportunitat de que la gent reflexioni, no?, sobre els hàbits que tenen i que no tenen. Jo recomano molt que aneu a visitar-la, és molt xula, especialment si podeu anar a visitar el barranc de Santes Creus en si, el que li dona nom, no?, el pàrquing que hi ha al costat del càmping, i baixar per dins del barranc fins a la platja i veure com passes d'estar en un lloc que et semblaria que estàs enmig de la muntanya a arribar a la vora del mar amb aquelles vistes tan boniques.
Doncs ja ho sabeu, l'Espai Natural Cap de Santes Creus, que podeu visitar aquí a l'Ametlla de Mar, i que també, si voleu, doncs podeu col·laborar amb les accions de voluntariat que organitza l'entitat Graelsia, i que de ben segur que ja en deveu tenir alguna en ment, Eli.
Doncs sí, ara estem preparant, a veure si acabem de posar data, un concurs de fotografia d'aquest espai que volem fer aquest estiu, tant de fotografia de la part terrestre com de la part marina, una miqueta per animar a la gent a visitar l'espai amb aquesta mirada així a descobrir i veure si la gent pot trobar les coses que el fan especial a través de les fotografies.
Doncs moltes gràcies, ja ho explicarem més endavant, el que ens comentes, i merci per aquest espai d'interès natural. Eli Bonfill, ens retrobem aviat.
Fins aviat.
Terminologia marinera.
I avui en Jordi Piqué, en aquest espai de terminologia marinera, ens parla de la Trini.
Hola, molt bona tarda i benvinguts una vegada més en aquest petit espai que anem descobrint anècdotes i paraules exclusives marineres. Permeteu-me abans que res desitjar un bon Nadal a tothom i sobretot que l'any 2021, l'any nou, sigui completament diferent al que encara estem acabant de passar, el 2020, perquè aquest any 2020 és un any per oblidar. Dit això, la paraula que he triat avui té una certa relació amb el Nadal i és el nom propi Trini, que és el nom propi que se li ha donat a la tonyina que des de l'any 2015 ens visita cada any, a excepció de l'any passat, fins a l'actualitat, en el port de la Clota. Entra dins del port, va fins a ran d'escullera, es passeja i s'exhibeix davant de la gent, que li tiren peix, per això poder ho fa, perquè allà hi troba aliment i és molt ben tractada, i que, segons els pescadors, té unes marques darrere l'esquena que serien unes possibles restes de ferides i que cada any els ha presentat, per tant, cada any seria la mateixa. Se li dona el nom de Trini perquè se li va acudir posar-li aquest nom perquè la secretària de la confraria de pescadors es diu així. Però la curiositat i l'anècdota és que des de fa dos dies n'hi ha dues. Una de petita, que inclús fan la broma que l'any passat la Trini no ens va visitar perquè anava de part, i després la grossa, la Trini, la de sempre, que li segueix al darrere. Hi ha unes filmacions on es veu la petita i la grossa tot darrere. Inclús n'hi ha una de molt curiosa de filmació en què es veu en què una persona tira una sardina a l'aigua, la Trini està a punt d'agafar la sardina, en aquell moment volant ve una gavina que també la vol agafar, la Trini a l'obrir la boca se'n passa la sardina i la gavina, però resulta que després al girar obre la boca i surt la gavina volant. És molt curiosa aquesta anècdota. I parlant amb els pescadors, ells ens diuen que des de fa uns anys hi ha moltes més tonyines que abans, no dins el port, sinó fora. I també m'he posat en contacte amb uns especialistes de fauna marina que no m'han respost encara per preguntar si és un fet extraordinari o habitual, encara que no sembla que pugui ser habitual perquè no coneixem cap altre lloc, cap altre port que hagi explicat una anècdota com aquesta de que una tonyina els visiti per Nadal cada any en el port. Inclús hi ha un grup del Facebook que diu la Trini torna a casa per Nadal, i que si voleu saber o informar-vos, allà hi trobareu tota classe de filmacions i d'informació dels diaris anunciant cada any la seva visita a l'escala. Bé, doncs ja ho sabeu, si voleu veure la Trini, doncs us esperem en el port de la Clota, allà a mitjan matí, sol la sèrie, i si li porteu sardines encara millor, i fins l'any que ve, que tornarem amb més paraules. Adéu-siau.
Bé, doncs, com podeu veure, rigorós directe no era, i de fet és una càpsula que hem volgut recuperar per recordar la història de la Trini, que és certament entranyable. Arribem a ser
amb el Far.
Gràcies.
Ràdio Arenys és única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Resposta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.